Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, avui és dimarts, dia 25 de febrer, i comencem el programa Pensa amb el Cap d'aquest mes. Com sempre, cada mes, habitualment, metem aquest espai aquí a Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la nostra salut. Avui és un d'aquells dies, i per parlar concretament del tema que tractarem avui, que és el ronc, avui ens acompanya el doctor Jesús Pujol, que recordem és metge de família del Cap de Balaguer. Bon dia, Jesús, gràcies, com sempre, per venir. És la primera vegada que el Jesús Pujol ens acompanya i, novament, li donem les gràcies.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Avui, Jesús, dèiem, volem parlar o vols parlar del ronc. Em deies ara, micròfon tancat, el definies com el monstre de la nit. No sé si realment...
Efectivament.
Sí?
És que ho és. Tu ronques, Sònia?
Que jo sàpiga, no.
Jo tampoc ronco, perquè una nit em vaig quedar despert per veure si roncava i no vaig roncar.
fet aquesta broma, Jesús... Parlem del ronc. Mm. Ara feies broma, però no és una cosa...
No, és de broma,
és una cosa
molt,
molt,
és una cosa
seriosa,
molt seriosa,
no?
Sí.
Com definiries el ronc?
Doncs el ronc
a banda d'aquest monstre de la nit,
sí,
que deies abans.
El ronc és un soroll que es produeix i que es genera, encara que molta gent digui que jo ronco pel nas o jo ronco més per la boca. Aquest és un soroll que es genera a la part més alta de la via respiratòria. És a dir, quasi... On comença la part per on engullim els aliments i on està també un òrgan que es diu les cordes vocals, que serveix per modular la intensitat de la veu. Totes aquestes estructures estan dins d'una espècie de tub, i quan nosaltres ens relaxem per dormir, és a dir, quan nosaltres estem desperts, per exemple, com ara, no? Doncs simplement mantenint la boca tancada i simplement amb l'aire que va entrant a través del nostre nas, nosaltres som capaços perfectament d'oxigenar-nos. No necessitem cap més aport d'oxigen que no sigui el que podem incorporar a través del nas. Però quan nosaltres ens adormim, tota la nostra musculatura del nostre cos es relaxa, val? I per aquest motiu necessitem dormir tombats, entre altres coses, no? Perquè com que els nostres músculs de les extremitats inferiors, de la pelvis, de l'esquena, perden el seu to muscular perquè puguem descansar, doncs necessitem posar-nos horitzontals o tombats per dormir. I també relaxa aquest tipus de musculatura que tenim aquí a darrere, aquest fragment de tub que està a la part més posterior de la boca, posterior a la llengua, també relaxa. I en algunes persones, més que en d'altres, i en algunes persones, especialment en homes, i a mesura que ens anem fent més grans, i a mesura que anem acumulant una mica de greix o a sota del diafragma, és a dir, a la zona de l'abdomen, doncs això fa que aquest múscul encara es relaxi una mica més i, per tant, no? Si hem dit que durant el dia, no? Ens podríem imaginar que la nostra via respiratòria superior era com un tub, és a dir, ara estic agafant un paper, no? I estic fent un canut, val? I si miro aquest canut per dins, és un canut de parets llises per les quals l'aire pot entrar i sortir amb total naturalitat, sense trobar cap tipus d'impediment ni obstrucció. A mesura que aquesta musculatura es relaxa, més en algunes persones que en d'altres, com hem dit, doncs l'aire, quan passa a través d'aquest tub, ha de com obrir les parets per les quals estan passant, i per això ha de fer com petits cops a la musculatura i a la mucosa d'aquest tub per on respirem, i per això apareix aquest soroll que és... Val? Però què passa? Que roncar, quan una persona, nosaltres diem que ronque, doncs pot semblar que sigui una actitud de manifestació d'una pau que aconseguim assolir en el moment de dormir i fem aquest soroll, però roncar també, per això en diem que és el monstre de la nit, pot generar molts problemes. Els dividirem en dos grans grups de problemes. Un seria el ronc social, val? És a dir, són persones que ronquen i que fan molt soroll i que això ocasiona problemes al seu entorn social, sigui bé amb la seva parella o amb la persona que comparteix llit amb ella, amb la persona que comparteix habitació amb ella, o sigui bé al veïnat, no? Segons com, estem situant-nos a l'estiu amb les finestres obertes. Val? Aquest seria un ronc social, és una persona que fa molt soroll, però que l'únic efecte que produeix aquest soroll sobre ell i sobre el seu entorn és simplement de molèstia sonora. Val? Però, en canvi, tenim un altre tipus de ronc, que és el ronc que pot ser perillós per la pròpia salut. Val? I aquest ronc és
perillós. Per això dèiem abans que no és una broma, eh?
No és una broma.
El fet de roncar.
Exactament.
Ni per l'entorn ni per un mateix, ja.
Exacte. Perquè aquest ronc, que és perillós per la pròpia salut, ho és en quan és el pròleg, la fase prèvia a un símptoma molt important en medicina del son, que és l'apnea.
Abans de parlar de les apnees, el que està clar també és que un mateix no ho sap, no? Si ronque, t'ho han de dir des de...
Mira, hi ha algunes persones que poden intuir que fan apnees, no? Perquè moltes vegades, durant l'apnea, no? Com que és el tancament total de la via respiratòria, val? Quan existeix el tancament de quan es tanque el tub però incorporem aire, doncs això és una senyal de màxima alerta pel nostre organisme. Pensa que ens estem quedant sense oxigen, no està entrant res d'aire al nostre cos i, per tant, no ens podem oxigenar. Per això és una senyal de màxima alerta.
I un mateix se n'adona d'una apnea?
I un mateix se'n pot adonar en el sentit de que, clar, nosaltres no ens adonem que estem en apnea, però el nostre cervell sí, que el nostre cervell és l'òrgan controlador que està permanentment controlant totes les funcions del nostre organisme i s'adona de que no està rebent aire, val? Amb la qual reacciona, i reacciona a vegades fent fer un cop als músculs del diafragma i de les costelles perquè torni a sortir aire cap amunt. És a dir, estaríem roncant, apareixeria l'apnea. Aquest soroll de l'apnea és un soroll típic que molta gent pot identificar, i segurament si els oients quan ho sentiran diran: ah, doncs sí, doncs aquest soroll noto que la meva parella o que el meu fill o que el meu pare ho fa, no? Ens quedem així sense respirar, passen uns segons i després es produeix aquesta activació del cervell per fer un cop del diafragma i tornar a tirar aire cap amunt, val? En aquest moment que sortim d'una apnea, pot ser que algunes persones es despertin, val? I notin dues coses. Una, que es desperten, evidentment, que això ja és una sensació desagradable perquè se'ls interromp el son, i una altra és que algunes es desperten amb sensació de gola seca i altres amb sensació de com si haguessin tingut la percepció de que algú els estava com ofegant, com si algú els hagués estat oprimint la zona del coll i els hagués volgut deixar sense aire, que realment és el que és l'apnea.
I el ronc el podem arribar a sentir, Jesús, o no?
Algunes persones
diuen... Pots arribar a donar que sí, has estat roncant o que...
Sí, algunes persones, sobretot en aquest despertar, no? En aquest despertar o en aquest... sobreponiment a l'apnea, no? Quan aconsegueixes superar l'apnea, doncs en aquest moment que et despertes sí que tens la sensació que et despertes sentint algun soroll residual de ronc. Val? Per tant, algú sí que pot dir: alguna vegada m'he despertat roncant. O a vegades és al revés, al començar el son, quan comences a relaxar-te, ni que sigui per fer migdiada, val? Comences a relaxar-te, a baixar el to muscular... I tu notes que estàs roncant. Sí, 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 sí.
Doctor, quins altres símptomes ens poden fer adonar que patim una síndrome de l'apnea del son, que, com deies, doncs és una cosa ja bastant sèria, no? I no sé si perillosa, com d'alguna manera apuntaves, per la nostra salut.
Mira, fins ara el que estem veient és que les persones que tenen apnees és molt probable que ronquin, val? Que ronquin i que facin aquest soroll d'apnea, de parar-se la respiració, i que moltes vegades les seves parelles o la gent que comparteix habitació o llit amb ells, doncs diuen: no, ostres, t'he sentit que deixaves de respirar, i fins i tot m'he espantat una mica perquè pensava que no tornaries a respirar més, no? Aquest és els dos símptomes principals que hem estat comentant fins ara, els roncs i les apnees.
Perdona, quan pot arribar a durar una apnea?
Doncs mira, una apnea, encara que sembli una exageració, pot arribar a durar tranquil·lament 90 segons. O sigui, lo normal és que durin entre 30, 40, no? Però en persones que tenen una síndrome d'apnea del son severa, de la qual parlarem al final, quan comentem com es diagnostica, etcètera, etcètera, doncs en persones que tenen una apnea severes poden arribar a estar 90 segons sense que cap tipus d'oxigenació arribi a l'interior del seu organisme. Per això, una persona pot adonar-se de que alguna cosa passa, a part de que ronqui i faci apnees, no? Com ho noten les persones que tenen moltes apnees al llarg de la nit? Doncs mira, cada vegada que hi ha una apnea, hem dit que el nostre cervell no ens deixa mai caure morts per culpa d'una apnea, sinó que sempre reacciona i fa, doncs, alguna cosa, no? Hem dit això de fer un cop amb el múscul del diafragma i de les costelles per tirar aire cap amunt, o de vegades simplement fer un reset de la respiració al centre de la respiració, val? Clar, si el nostre cervell ha d'estar constantment activant-se i fent coses, encara que nosaltres tenim la sensació que estem dormint, però el nostre cervell està activant-se constantment perquè tornem a respirar, quan ens llevem, just llevar-nos, quan hem acabat la nostra estona de son, tenim la sensació que hem estat dormint, però de fet el nostre cervell no ha descansat. I per tant, una de les primeres manifestacions que tenim de les persones que tenen apnees del son moderades o severes és que es lleven amb sensació de no haver descansat, amb sensació de que quan els sona el despertador i volen començar el dia, doncs no hi ha manera d'engegar, que tenen de vegades mal de cap al matí i que durant el dia, doncs, si estan fent alguna activitat activa com nosaltres ara que estem parlant i ens estem entrevistant, etcètera, etcètera, doncs no tenen somnolència, però possiblement algun dels nostres oients, no?, quan portin una estona sentint el programa i igual estan sentats amb una cadira escoltant-nos i tal, doncs potser començaran a relaxar-se i si tenen apnea del son es quedaran com en sensació de somnolència. Llavors són persones que, si estan molta estona en una sala d'espera, es poden adormir. Si estan en una conferència que no els interessa gaire, es poden adormir. En una pel·lícula avorrida, es poden adormir. I el que és pitjor, si estan conduint, sobretot fent trajectes llargs, conduint ells, poden adormir-se. I això dona peu a l'accidentabilitat que pot existir secundària, doncs, a l'apnea del son. Accidentabilitat tant de trànsit com laboral, no? Persones que estan manegant una màquina que sempre funciona de la mateixa manera, etc, etc, i al final acaben a dormir-se, no? Perquè sempre estan fent el mateix, no? Aquest és un dels símptomes principals de l'apnea del son.
Que té tractament?
Bueno, primer hem de parlar, de com es diagnostica.
De com es diagnostica. Hi ha unes proves a fer-se, doncs.
Sí, entenc. Hi ha unes proves a fer-se, però és molt important, no?, que a nivell social tot això del ronc, que sempre s'ha vist com una cosa, bueno, molt convencional, molt rudimentària, molt d'anar per casa, totes les famílies tenen el seu roncador principal, no?, pues que si és l'avi, que si és l'oncle, que si el pare, que si... A vegades tota una saga de generacions són roncadores i, per tant, ja no ho veuen com una cosa que pugui ser patològica, sinó que ho veuen com una cosa normal, val? Primer, adonar-se de que el ronc i, sobretot, l'apnea, sobretot si les persones que veuen altres dormir objectiven apnea, seria interessant que consultessin. L'única manera de saber, de diagnosticar exactament si existeixen apnees i quantes n'hi ha, perquè és molt important de cara al tractament saber quantes n'hi ha a cada hora, és fer una prova.
Les hi ha una proves... unitat del son, a l'Hospital Arnau de Vilanova, o
sí,
vaig equivocada?
No, a l'Hospital Arnau de Vilanova és on per exemple, doncs, les persones que es visiten al nostre centre, al Cap de Balaguer, si detectéssim que tenen aquest problema, doncs les derivaríem a la unitat del son de l'Hospital Arnau de Vilanova. Val? En aquesta unitat del son es fan dos tipus de proves. Unes proves que se'n diuen hospitalàries, és a dir, que tu et quedes ingressat durant una nit en la qual se't monitoregen una sèrie de paràmetres com són la saturació d'oxigen, això, o sigui, el número d'apnees, etc. I l'altra modalitat de prova és el mateix a nivell ambulatori, és a dir, tu vas a l'hospital, et col·loquen una sèrie de sensors o t'expliquen com els has de col·locar i te'n vas a dormir a casa teva, a la teva habitació, al teu matalàs, i l'endemà retornes tot l'aparatatge amb el registre que s'ha fet del número d'apnees que has fet.
Per tant, hi ha aquestes dues opcions.
Hi ha aquestes opcions. O sigui, el diagnòstic d'apnea sempre s'ha de fer mitjançant una prova de son, és a dir, no la podem fer mentre estem desperts i s'ha de fer amb un registre que abarqui la durada de tota la nit. I amb una única nit és suficient.
I de què dependrà que fem
tractament
una modalitat o una altra? No,
ah, de què dependrà la modalitat? Doncs, bueno, de vegades...
Si ingressem una nit o fem a casa.
De vegades això va en funció de aspectes organitzatius, com per exemple on hi ha més llista d'espera, val? Sobretot en persones que tenen problemes afegits per dormir, no? Doncs se'ls recomana anar a dormir a casa seva, perquè així almenys l'efecte aquest de primera nit, no? Que és el que es produiria també si vas a dormir en un hotel o el que sigui, doncs no apareix, no? I de vegades en persones, doncs, en les que es creu que hi ha d'haver problemes perquè portin l'equip tota la nit, problemes grans o problemes que tinguin algun altre tipus de malalties de base que els impedeixi una mica aquest nivell de tranquil·litat de dormir amb tots els cables i tal, es pensa que potser seria més adequat fer-ho a l'hospital. Això d'alguna manera ho decideixen els especialistes en son, val?
Un cop ens hem fet la prova i ens diuen que sí que tenim un problema d'amnès, deies que sí que hi ha tractament.
Exactament.
Eh?
I el tractament comença. Mira, primer, més que per la tecnologia, per les mesures que nosaltres anomenem higiènico-dietètiques, que són, bàsicament, deixar de fumar, reduir el consum d'alcohol i, especialment, no prendre alcohol abans d'anar a dormir, perquè l'alcohol encara accentua més aquella relaxació de la musculatura del tub per on passa l'aire, que dèiem al començament de tot de l'entrevista, i intentar perdre pes, perquè el fet de perdre pes disminueix el volum de greix que tenim a sota el diafragma i afavoreix que aquesta tuberia muscular per on ha d'entrar l'aire doncs pugui estirar-se més.
És a dir, millorant aquests tres factors ja tindríem bastant de guanyat.
Val? I després pensem que fins a 5 apnees per hora, tots els éssers humans les fem. O sigui, fem fins a 5 apnees per hora i això es considera normal. Si en fem entre 6 i 15, considerem que tenim una situació lleu. Si en fem entre 16 i 30, això es considera que és una situació moderada i si va vinculada a molta somnolència o a problemes de diabetis, hipertensió, ictus, infarts de miocardi, que són problemes derivats de les apnees, es poden tractar. I es tracten a totes les persones amb més de 30 apnees per hora. Val? Penseu que en pacients que consulten a l'atenció primària de salut, que és el nostre centre, per exemple, doncs podem tenir persones que poden tenir tranquil·lament 60-80 apnees per hora. O sigui, vol dir cada 40 segons fer una parada. Val? Això és molt greu. Com es tracta? Doncs les apnees, la síndrome d'apnea obstructiva del son severa, té un tractament que és, podríem dir, paliatiu, és a dir, que funciona mentre el portes, però que no t'evita tenir apnees a la nit següent si no portes el tractament. No sé si m'he explicat bé amb això. Que és una cosa que se'n diu CPAP. CPAP en anglès vol dir Continuous Positive Airway Pressure. És un sistema que el que fa és subministrar a la via aèria superior, és a dir, que es tanque, que s'arruga quan ronquem, una pressió d'aire contínua cap a l'interior dels pulmons. Jo sempre feia el símil de que això és una mica com aquells inflables que hi ha a les firetes, no? Que tenen un ventilador que fa que tot l'inflable es mantingui amb tensió perquè li va introduint aire a pressió cap a l'interior. Val? Un cop pares aquell ventilador, doncs tot es relaxa. Aquest aparell el que fa és un aparell molt petit, del tamany, avui dia són molt, molt perfeccionats i són del tamany d'un despertador, que no fa gens de soroll, això s'ha de erradicar una mica la idea de que té la gent de que aquests aparells fan molt soroll i no deixen dormir, fan zero soroll, val? Són turbines molt amb tecnologies molt avançades, i el que fa és agafar aire de l'habitació on tu estàs dormint, no necessita cap subministrador d'oxigen ni res, agafa aire de l'habitació on estàs dormint, li dona la pressió que nosaltres li diem que necessita aquella persona per poder vèncer totes les seves apnees, i a través d'un tubo connectat amb el nas del pacient amb una mascareta que s'uneix al cap amb un arnès, va enviant aire cap a l'interior de la nostra via respiratòria durant tota la nit. Val? Ja sé que ara, explicat així, sembla una mica complicat i molta gent deu estar pensant, doncs jo no em posaria això en la meva vida, no? Però és de les coses que en medicina, els pacients un cop s'han adaptat a això, que el període d'adaptació és d'una setmana més o menys, diuen que els hi canvia la vida radicalment. I per què els hi canvia? Doncs perquè superen un dels símptomes més molestos de l'apnea del son, que és la somnolència, la pèrdua de la capacitat de rendiment físic i intel·lectual, les ganes
aquell
de fer coses...
Aquell cansament que deies exactament. Tu, que amb el qual ens podem llevar, no?
Exactament.
Si patim apnees.
No s'adormen conduint, no? La parella no els sent roncar, amb la qual millora molt la vida social, val? I després, si són persones amb diabetes, hipertensió o algun altre factor de risc cardiovascular, veiem que també els seus controls de diabetes i hipertensió també milloren.
I això ja és per tota la vida, un cop t'has d'utilitzar aquest aparell?
Hem de dir que sí, que això és per tota la vida. Si ja no sé què, aconsegueixes aprimar-te molt i baixar molt el teu índex de massa corporal, que vol dir el teu pes, no? Però podríem dir que sí, que bàsicament seria un tractament de per vida, però...
I deies abans que afecta més als homes que a les dones, eh?
Sí, afecta més als homes per aquest element de que els homes tenim el coll una mica més curt, val? Per tant, el tros de tub aquest que es pot arrugar també és més curt. I després perquè a mesura que ens fem grans, no? També tenim més tendència a acumular més el greix a la zona central del tronc, no? I això és un dels elements mecànics, no? Que impedeix que la via superior es relaxi.
Doncs molt bé, doctor, no sé si vols afegir alguna altra qüestió, si més no, doncs si alguna parella doncs detecta, no, això
sí.
A la persona doncs quan està dormint, doncs que es posi en contacte amb els
exacte.
Infermers o metges del CAP, no? En aquest cas, el primer on ens hem d'adreçar és al centre d'atenció primària.
Exacte.
Eh?
Penseu que és molt fàcil per un metge o una infermera d'atenció primària fer la història clínica sobre això, que és bàsicament preguntar si s'ha roncat, si s'han presenciat les apnees. Amb aquest soroll que hem fet nosaltres abans ja és molt gràfic i molta gent segurament haurà identificat a gent que
sí,
té apnees,
sí.
Val? I després, per sort, tenim una unitat del son aquí a Lleida que, bueno, a part dels temps d'espera, que ja sabem que en la sanitat pública són els que són, però és una de les més competitives que existeix a nivell nacional. Per tant, jo, a totes les persones grans, més grans de 60 anys, joves, que ronquin, etc., doncs no deixaria de perdre la vergonya de consultar-ho amb el seu metge o infermera.
Doncs molt bé, esperem que ho facin així. Agraïm al doctor Jesús Pujol, metge de família del CAP de Balaguer, haver participat un cop més en el programa Pensa amb el CAP. Gràcies, molt bon dia i fins la propera. Que vagi
esperem
molt bé.
Esperem que sigui aviat. Adéu, Sònia, adéu.
Pensa amb el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.